Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Les darreres excavacions de Santa Margarida d'Empúries permeten ampliar la seqüència d'ocupació des del segle IV fins l'època baix medieval. De l'etapa més antiga s'han descobert diverses estructures associades a la fase inicial del baptisteri, especialment una tomba reutilitzada fins a 6 vegades. Amb aquest titular us donem la benvinguda a l'informatiu d'avui, dimecres 13 de juliol. Salutacions des de Ràdio L'Escala. Us parla Tània Irte. Anem a repassar els titulars d'avui. Esquerra Republicana denuncia que des del 2019 Capitania denega el pla d'usos de platges a l'Escala. L'equip de govern ho justifica explicant que hi ha incompatibilitats entre les concessions dels serveis i la distància de boies que delimiten el bany. L'Ajuntament de l'Escala ha instal·lat dues mini deixalleries més a la Ronda del Pedró i al Poble Sec. En total són quatre. Les primeres es van instal·lar abans de l'estiu al carrer de Palau, a Riells i a les Monges. Santi Leonard ha portat a l'Arxiu Municipal de l'Escala tot el material fotogràfic que va elaborar el seu pare Jacques Leonard, conegut per immortalitzar la cultura gitana. Ràdio L'Escala, juntament amb una cinquantena d'emissores locals, han engegat aquesta setmana una nova edició de l'Obert per Vacances de la xarxa Comunicació Local. El magazín que s'emet diàriament pretén mostrar l'àmplia riquesa del país en diferents seccions sense deixar de banda l'actualitat.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
I així entrem en matèria. Les darreres excavacions a Santa Margarida d'Empúries permeten ampliar la seqüència d'ocupació des del segle IV fins a l'època baix medieval. De l'etapa més antiga s'han descobert diverses estructures associades a la fase inicial del baptisteri, especialment una tomba reutilitzada fins a 6 vegades. Miquel Pagès ens en parla.
Durant 5 setmanes, els arqueòlegs del jaciment d'Empúries han excavat el sector de Santa Margarita dins el projecte de recerca de les antigues àrees portuàries d'Empúries. És un espai on s'han detectat diverses capes i usos en un llarg període de temps, d'aquí que un dels objectius sigui delimitar i conèixer l'evolució de les edificacions situades a l'entorn. A la banda nord de la capella de Santa Margarita hi havia un petit pati o espai obert, definit a l'oest per diverses estances cobertes i al nord per una gran sala o església edificada damunt l'antiga basílica paleocristiana. Sobre tot plegat, s'hi ha trobat un extens cementiri posterior al baptisteri i a la basílica, que es va desgranant buscant les capes més antigues. S'ha fet una doble actuació. Marc Bouzas, arqueòleg.
Una, eixamplant el perímetre d'excavació cap a nord per intentar trobar el mur que tancava la nau basilical, la nau de planta de basílica, que és un element que no s'ha pogut trobar encara perquè hi ha moltes fases de cementiri baix medieval que evidentment s'han d'excavar molt a poc o més a poc i per tant no hem abordat aquesta fase. En canvi, sí que hem començat a abordar a davant de la porta de l'antiga església bessona de Santa Margarita, s'han començat a excavar davant d'aquest sector. I aquí sí que s'han documentat almenys dos nivells de necròpolis baix medievals. I han quedat vist un nivell on hi ha unes estructures que també semblen funeràries, que segurament siguin aquests blocs amb morter i pedra, aquests quadrats de morter i pedra, que tapen o segellen tombes que segurament siguin de fossa. Però això encara no s'ha excavat. Per tant, en resum, el que hem excavat aquí és una fase de necròpolis que segurament sigui d'època baix medieval.
De l'excavació dels diferents estrats d'enderroc d'aquestes estructures en destaca la troballa d'un capitell decorat amb unes volutes als angles i una tomba excavada directament al baptisteri, que va ser reutilitzada com a mínim 6 vegades, un fet inusual per l'època.
L'obertura d'aquesta tomba va posar de manifest que havia estat feta servir diverses vegades, o bé s'hi havien acumulat ossos d'altres tombes o sarcòfags que hi devia haver a l'entorn. En tot cas, hi havia un individu central, que seria diguéssim, l'últim que s'ha enterrat en aquesta tomba, i hi havia diferents individus apartats als costats. Això, quan va morir la tomba, es veia clarament, perquè hi havia un total de 6 cranis sencers disposats, 3 en un costat i 3 en l'altre, i molts ossos, diguéssim, barrejats. De moment, no, l'estudi antropològic, evidentment, encara no s'ha acabat ni s'ha començat a fer encara, però ja queda clar que hi ha més d'aquests 6 individus que semblava que hi havia inicialment. Havent-hi, doncs, tant individus joves com nens, com gent adulta o vella.
El 2015 es van fer prospeccions de tota la zona amb georradar, detectant un gran nucli de població sorgit després de l'abandonament de la ciutat romana d'Empúries, del que forma part la zona que s'està excavant.
Estem dins d'una espècie d'agrupació poblacional que té, doncs, un carrer definit, una plaça, i té moltes estructures que es veuen ja en planta de formes quadrangulars, rectangulars, etcètera, etcètera, que s'han d'anar excavant al llarg de, doncs, dels propers anys. A part, és interessant recordar que la muntanya que teníem aquí darrere també es va excavar als anys 90, en el context de l'ampliació de la carretera, i s'hi van documentar una sèrie d'estructures, pous, sitges i murs d'estructures segurament d'habitació, que daten també d'aquest mateix moment tardoantic, que seria, doncs, en el moment que hi hauria el baptisteri i la nau basilical d'aquí de Santa Margarida.
Per entendre la relació d'aquest espai amb la zona portuària d'Empúries, cal entendre que el mar s'ha desplaçat. Pere Castanyer, arqueòleg.
La gent es pot preguntar una mica què té a veure, doncs, el sector de Santa Margarida, on avui no veiem ni el mar ni estem a prop de la costa, doncs què té a veure amb les antigues àrees portuàries. Doncs precisament pels treballs que estem fent de reconstrucció del paleopaisatge, sabem que no massa lluny d'aquí, encara en el moment en què conviuen les estructures que tenim just aquí al darrere, que anirien grosso modo del segle IV fins al segle XIV, XV o inclús una mica més tard d'ara, doncs en aquest moment el mar arribava a escassos metres de la zona de Santa Margarida. Per tant, creiem que aquest establiment tard o antic de Santa Margarida, que té a veure amb la instal·lació en aquest sector del conjunt episcopal de tard o antic d'Empúries, doncs tenia a veure, i probablement el seu espai portuari estaria a la zona que coneixem com l'estuari d'Empúries.
El projecte està impulsat des del Museu d'Arqueologia de Catalunya i el Servei d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura, amb el suport de l'Ajuntament de l'Escala.
Esquerra Republicana denuncia que des del 2019 Capitania denega el pla d'usos de platges a l'Escala. L'equip de govern ho justifica explicant que hi ha incompatibilitats entre les concessions dels serveis i la distància de les boies que delimiten el bany. És un dels temes tractats als pregs i preguntes del ple municipal de juliol.
Esquerra Republicana de l'Escala va presentar un doble bloc de preguntes al darrer ple municipal. El primer era dedicat bàsicament a les platges i serveis que s'ofereixen, preguntant a l'equip de govern el retard en la posada en marxa d'alguns serveis, com per exemple el carrilet turístic o l'aparcament de la Lloba Empúries, i també deficiències o a les sorres a la platja de la Casa Forestal. Es manifestava una preocupació especial pel fet que des de 2019 Capitania no ha validat el pla d'usos de les platges del municipi, bàsicament per l'incompliment de la distància que estan situades les boies amb els serveis que es poden oferir, com seria el de lloguer de patinets. Edna Estrems, portaveu d'Esquerra a l'Escala.
Des del 2019 nosaltres hem insistit diverses vegades amb el tema del pla d'usos i l'hem votat en contra pel tema de les boies de la Posidona i del Cargol. Fa un parell d'anys vam canviar el nostre vot perquè es van fer les boies de la Posidona i del Cargol amb tota la nostra il·lusió, i resulta que des del 2019 s'estan rebent avisos que aquest pla d'usos no està bé. Llavors, em sap greu haver-lo votat a favor per una cosa quan després resulta que és que no està bé, és que s'estan denegant els permisos dels patins perquè no s'estan posant les boies 100 metres endavant. Una altra cosa en aquest sentit, si les boies estan ben posades o no estan, que jo aquí no hi entro, és a dir, no dic que tingui raó Capitania ni que la tingui l'equip de govern, perquè jo de boies no hi entenc, hi entenc d'altres coses però de boies no hi entenc. Però sí que és cert que com a mínim entenc que s'hauria de pactar una solució intermitja perquè això estigui aprovat, perquè hem tingut la sort, i ja sé que a vegades sembla que fem el drama, però hem tingut la sort que no ha passat res. Però si un dia passa alguna cosa, doncs aquí estem en fals, des del 19, estem al 22. Ens sembla greu aquest tema.
Des del govern, l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, explicava que potser, de cara a temporades vinent, es poden perdre algunes de les concessions de platges.
Jo crec que és el moment de plantejar-se si les platges hi han de durir aquest tipus de concessions o no. Sombrilles, patinets, hamaques, etc. I segurament que alguna d'aquestes de patinets, com és la platja dels Riells, hauran de desaparèixer o no, veurem, i algunes d'Empúries també caldrà avaluar si realment valen la pena mantenir-les o no, amb totes les condicions que Capitania ens proposa. Recordar també que el pla d'usos, sí que és veritat que el 2019 doncs, tenim aquests requeriments, però cada any nosaltres el presentem el mes més o menys de novembre que l'aprovem i tenim els informes més o menys el juliol. De fet, aquest any crec que encara no el tenim. Per tant, part, diguéssim, nostra, de no modificar-ho, però també part de capitania per tal de no fer aquests informes més aviat.
Des d'Esquerra Republicana també es posava sobre la taula el tema de pudors intenses a la Closa del Llop. Escoltem primer a Edna Estrems, portaveu d'Esquerra, i tot seguit Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
La zona de la Closa del Llop, amb la fàbrica d'anxoves, entenc que ho sabeu i que per tant no és nou, hi ha un problema molt greu de pudors que els veïns inclús ens han arribat a dir textual avui, no només a mi, sinó a mi, en Freddy i diversos veïns diferents, que no s'hi pot viure ara a l'estiu de l'olor que fa. Que de fet aquest cap de setmana sembla ser que inclús hi van haver d'anar els bombers perquè sortia una mena d'espuma blanca que no saben ni de lo que és. Bé, això sí que és un tema que no tenim massa més informació que aquesta, per tant el que volem és traslladar-la perquè intenteu gestionar-ho i que aquesta gent pugui viure de manera digna.
Ja fa anys doncs, que hi havia aquest problema, sobretot del tema d'olors i de depositacions també en el clavegram. En part es va solucionar amb la creació de les depuradores. En aquella zona de tenim tres fàbriques d'anxoves, totes tres a dia d'avui doncs, tenen les instal·lacions correctes. El que passa que sí que a vegades inclús fa algun requeriment, perquè des de l'ACA, des de l'Agència Catalana de l'Aigua, quan analitzen les sortides del clavegrams, doncs a vegades noten o denoten alguna alteració, ens ho fan saber i nosaltres, com a ajuntament, com a administració actuant, doncs requerim a les fàbriques que vigilin els abocaments en el clavegram. Sabem que hi ha aquesta problemàtica, però amb el tema olors m'imagino que quan deuen fer el procés, doncs, que no sé ben bé quin és, que hi ha una època a l'any que ho fan, doncs se sent, hi ha més fortor i a vegades n'hi ha menys. Parlàvem l'altre dia que amb altres pobles doncs, que tenen fàbriques d'anxoves semblants, en el Cantàbric doncs, també passa, alguns ho hem pogut comprovar-ho, i vas pels carrers i sents aquestes pudors. Aquí, en aquest cas doncs, tenim dues zones bàsicament industrials que hi ha fàbriques, no estan ben bé al mig del poble, però una coincideix amb una zona residencial, i malauradament de tant en tant doncs, se sent aquesta fortor. Ja dic que des d'aquí doncs, estem atents sempre en el tema del clavegram, sobretot, que és on incideix directament en medi ambient, que va parar el rector Molí, per tal que estigui en correctes condicions, i es fan requeriments de tant en tant.
Tant gent de l'Escala com en Comú van preguntar sobre els problemes en el servei de neteja i recollida d'escombraries. D'una banda, pel funcionament dels nous contenidors, i de l'altra, pel personal que hi dedica l'empresa concessionària durant l'estiu. Escoltem per aquest ordre a Carles Carlà, portaveu de gent de l'Escala, Albert Pons, portaveu d'En Comú, i Robert Figueres, regidor de serveis de l'Escala.
Ha donat la casualitat que la gent m'ha començat a dir, i jo personalment ho he anat a mirar, i és que no tanquen bé, si és que semblen de joguina. Obres una vegada, semblen d'un sol ús, obres una vegada i ja es queden obert. Llavors, a part de dir si funciona o no funciona, la pregunta que se't queda és la inversió que hem arribat a fer, si això no va bé, i ara què fem? Què hem de fer? Comprar un de nous perquè aquests ningú se'ls van a mirar? No ho sé, però m'agradaria sentir que algú digués, teniu raó, no són els contenidors que li corresponen al poble en el que estem, perquè és que semblen realment de joguina.
Per contracte d'Urbacer ha de contractar més personal a l'estiu. El prec seria si podem saber si s'ha complert, que m'imagino que sí, aquesta contractació, i si podíem tenir l'expedient o l'informe o no sé com per poder saber la quantitat exacta dels recursos humans que Urbacer està destinant aquest estiu aquí a l'Escala.
I n'hi ha que molts que no funcionen. Nosaltres hem fet l'inversió i pagarem per nous, i haurem de requerir a l'empresa pues, que evidentment estan en garantia que canviïn els que no funcionen, que són uns quants, i que és veritat que no estan bé. I el tema del personal que va lligat a Urbacer, tenim tot el personal que toca ara l'estiu. Nosaltres ens passen cada mes, els demanem que es passin els DNIs, les dades de la gent que treballa per poder-ho comprovar. Si hem de, si ho podem passar-ho o podeu per verificar-ho, pues, per mi no ha d'haver-hi cap problema. El seu tema privat pues, de protecció de dades. Però ells sí que ens passen cada mes la relació, els demanem, i tenen el personal que toca, que tenim per contracte.
Com a la majoria de sessions plenàries, es va demanar què està fent l'equip de govern per resoldre el tema de falta de cobertura de telefonia mòbil i dades. S'informava de contactes amb empreses aquesta mateixa setmana.
Si les companyies no s'han posat les piles per fer alguna cosa, la pregunta és, hem fet algun projecte a nivell ajuntament per poder fer alguna cosa, perquè existeixen opció de repetidors, existeix opció de posar repetidors de wifi per tot arreu. És a dir, si creiem que és important que estiguem comunicats i les companyies no s'hi posen, quan vosaltres veu dir que ho solventàveu, era només que volíeu modificar el reglament o hi ha algun projecte darrere d'això?
Hem intentat doncs, contactar amb alguna de les empreses, hem tingut converses amb l'empresa local, i em penso que és aquesta setmana que vam aconseguir, després d'unes quantes setmanes o algun mes, doncs que aquesta setmana o la setmana que ve tenim reunió amb una altra que és més internacional, Orange en aquest cas, i estem també pendents d'alguna també Movistar. Per tant, poca incidència podem fer, però sí que volem mirar de parlar amb elles per tal de que ens donguin algunes alternatives.
L'Ajuntament de l'Escala ha instal·lat dues minideixalleries més a la Ronda del Pedró i al Poble Sec. En total són quatre. Les primeres es van instal·lar abans de l'estiu al carrer Palau, a Riells i a les Monges. Aquesta acció, juntament amb el proveïment de contenidors de càpsules i les deixalleries selectives, busquen fomentar el reciclatge. Aquesta setmana s'han instal·lat dues minideixalleries a les que ja estaven implementades al carrer Palau a Riells i l'aparcament de les Monges. En total són quatre. Les dues darreres es localitzen a la Ronda del Pedró i al Poble Sec, punts amb una activitat comercial important i una gran afluència. Les minideixalleries, impulsades per l'Oficina Tècnica per la Transició Energètica i Emergència Climàtica de l'Ajuntament de l'Escala, estan pensades per tal de reciclar petits electrodomèstics i aparells elèctrics, piles i bateries, bombetes, cartutxos de tinta o CDs o DVDs. Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
Bé, doncs aquesta setmana s'han instal·lat les dues minideixalleries que la gent podrà comprovar que s'han sumat a les dues que ja teníem. En total, avui en tenim quatre. En tenim una localitzada que ja estava en el carrer del Palau, a la zona de Riells. En teníem una altra a la plaça de les Monges. I aquestes dues estan localitzades a la Ronda del Pedró, un altre punt doncs, amb molta afluència de gent, i una en el Poble Sec també, amb una zona amb una activitat important també.
L'Ajuntament de l'Escala també ha instaurat contenidors de càpsules de cafè i de xilleries selectives demandades pels habitants del poble. El consistori busca fomentar i millorar el reciclatge en el municipi. Santi Leonard ha portat a l'Arxiu Municipal de l'Escala tot el material fotogràfic que va elaborar el seu pare, Jacques Leonard, conegut per immortalitzar la cultura gitana. Una dècada després, els 20.000 negatius tornen al municipi i l'objectiu és continuar-los conservant, inventariar-los i difondre'ls a la ciutadania. Ivan Garcia.
L'arxiu de Jacques Leonard ha tornat a l'Escala 11 anys després. Fins ara els 20.000 negatius eren a l'arxiu de Barcelona i aquesta setmana les fotografies han retornat al municipi.
Aquests 11 anys van estar a l'arxiu, aquest 11 que tu dius, abans havia estat 16 anys a casa, que els tenia guardat, després han passat aquests 11 anys a l'arxiu fotogràfic de Barcelona i ara ja a l'Escala perquè es quedin aquí.
La temàtica de les instantànies no se centra en un tema concret. Leonard, reconegut per donar visibilitat a la cultura gitana, va fotografiar artistes reconeguts com Salvador Dalí i Pau Casals, també ciutats emblemàtiques com Barcelona i París, i també refugiats, un tema que continua sent malauradament actualitat.
Pues aquí n'hi ha molt de temes. El meu pare està conegut més per la fotografia de gitanos, que són les exposicions que hem fet fins ara. Però bueno, n'hi ha fotos de Dalí, fotos de Pau Casals, fotos de refugiats, Barcelona, París... N'hi ha molt, molt, molt de temes que encara no les hem tret, estan aquí guardats. Que ara esperem que ho treurem a la llum, aquí amb la Lourdes i tot l'equip.
La directora de l'Arxiu Municipal de l'Escala, Lourdes Bosch, se sent especialment orgullosa de que la família hagi cedit aquest material, que Bosch el qualifica de joia documental, d'un fotògraf reconegut internacionalment que ha exposat, per exemple, al Canadà.
Són uns 20.000 negatius que se sumen als 3.000 de l'Esquirol, 15.000 d'en Lassús, 300 de Vernon Richards, 20.000 de Miquel Bataller, o sigui que anem engrossint amb fotografies d'altíssima qualitat, doncs, no només del poble de l'Escala, sinó ara ja amb una projecció internacional. Pensem que quan aquestes fotos, que ara d'aquí poc s'exposaran a Arles, a una gran exposició fotogràfica que hi ha internacional, que han estat al Canadà, que estan voltant per tot el món, sempre portaran amb elles el nom de l'Escala.
Jacques Leonard va néixer a París el 1909 i va morir a l'Escala el 1994. Les fotografies van quedar-se al municipi 16 anys abans d'anar cap a Barcelona.
I com ha dit en Santi, aquestes fotografies varen estar 16 anys aquí, al carrer La Torre, on, ara ho recordàvem pel camí, el fotògraf Josep Esquirol també hi tenia l'estudi. Tenia la casa on tothom sap, el que ara és la bodega Talla, i al carrer La Torre, dalt de tot, hi havia l'estudi de Josep Esquirol. Doncs uns metres més avall, a sobre la casa on viuen Santi i la Cati, amb els seus fills, hi havia, durant 16 anys, hi va haver aquest fons, i ara doncs una gran satisfacció per l'arxiu de l'Escala doncs, de tenir el que en diem una joia documental. I
els 20.000 negatius que ha rebut l'arxiu municipal hauran de ser conservats en pH neutre per posteriorment inventariar-los i difondre'ls a la ciutadania.
Ràdio L'Escala, juntament amb una cinquantena d'emissores locals, han engegat aquesta setmana una nova edició de l'Obert per Vacances de la xarxa de comunicació local. El magazín que s'emet diàriament pretén mostrar l'àmplia riquesa del país amb diferents seccions sense deixar de banda l'actualitat. Ivan García.
Aquesta és la tercera temporada que Ràdio L'Escala coordina i crea continguts pel programa radiofònic d'estiu Obert per Vacances de la xarxa de comunicació local, que enguany té com a capçalera el Prat Ràdio i no Ràdio Ciutat de Badalona. Treballen conjuntament mig centenar d'emissores de Catalunya i la Ràdio Escalenca és la coordinadora de nou. Cristina Cantal, una de les coordinadores de l'Obert per Vacances.
Sí, és la tercera temporada que Ràdio L'Escala fa l'Obert per Vacances. És aquest programa que es fa a través de la xarxa de comunicació local a nivell de tot Catalunya i participen una cinquantena d'emissores locals i en aquest cas Ràdio L'Escala és una de les coordinadores. Nosaltres coordinem 9 emissores en total doncs, per fer que les comarques gironines també doncs, participin amb esplendor en aquest programa d'estiu de la xarxa de comunicació local.
El programa que vol mostrar l'àmplia riquesa del nostre país s'emet diàriament de 9 a 11 del matí. Va començar dilluns i s'acabarà el pròxim 2 de setembre.
L'Obert per Vacances va començar el passat dilluns, 11 de juliol, i finalitzarà el 2 de setembre. Seran en total 8 setmanes abans de començar ja el curs escolar. S'emet cada dia de 9 a 11 per totes les ràdios locals de Catalunya i presentat la capçalera és el Prat Ràdio, amb la Rocío Santa Eufèmia al capdavant i totes les emissores participants.
El seu programa d'estiu, l'Obert per Vacances, és un programa fresc i divertit, però no deixa de banda la rabiosa actualitat.
És el típic programa d'estiu, fresc, divertit, dinàmic, però sense deixar de banda l'actualitat, perquè cada dia obrim amb la mirada del dia, posant èmfasi doncs, precisament en temes importants. També hi ha personatges destacats en la secció del Fem un Cafè i parlem de moltes coses, descobrim indrets amb històries, parlem, per exemple, de professions, anem allà in situ amb aquell socorrista, amb aquell vigilant de Zona Blava, per exemple. Parlem, òbviament, de festivals de música, no podria ser d'una altra manera a l'estiu. Hi han també seccions culturals, seccions de reptes que fa doncs, precisament que sigui aquest aire fresc d'estiu i bé, doncs, tot un seguit de seccions que diàriament doncs, varien, algunes són fixes però la resta varien per fer doncs, que aquest programa sigui dinàmic, divertit i apte per arreu de Catalunya, no? Parlem de tots els territoris i això fa doncs, que tots ens incloguem precisament a nivell general de territori català.
El programa planteja qüestions d'interès nacional des d'un punt de vista local. Pretén explicar des del territori històries i fets que poden interessar a qualsevol oient del país.
Després de les notícies, és el moment de repassar l'agenda cultural. Avui dimecres 13 a les 6 de la tarda, taller de castells de sorra a la platja de Riells, organitzat per Turisme. A 7:15, ruta Víctor Català des del Museu de l'Escala. El preu de l'activitat són 5 euros i cal inscripció prèvia a inscripcions.lescala.cat. A les 10 de la nit, audició de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona a la Riba. Demà, dijous 14, a les 7 del matí, viu la subhasta del peix amb un pescador des del Maram. El preu de l'activitat són 17 euros i les reserves es poden fer trucant al telèfon del Maram o enviant un correu a info@maram.cat. A les 8 del matí, Pilates a la platja de Riells, organitzat per Turisme. És important portar l'estoreta o la tovallola de casa. A 11:15 del matí, ruta del Molí de Sant Vicenç a les Corts, des del pàrquing del restaurant El Molí. L'activitat l'organitza el Museu de l'Anxova i la Sal i té un preu de 5 euros. dos quarts de tres, bateig de submarinisme en embarcació des del port organitzat per turisme. El preu de l'activitat són 42 euros. A dos quarts de set, visita guiada de la Torre de Montgó i la pirateria a l'Escala, organitzada per Museu de l'Escala. La durada de l'activitat són 45 minuts i el preu són 3 euros. Cal inscripció prèvia. Com cada dijous, a les 7, la Riba Market. A dos quarts de vuit, visita teatralitzada als orígens de Sant Martí d'Empúries, organitzat per Terramar. Cal inscripció prèvia, que la podeu fer a través d'inscripcions.lescala.cat. I acabant el dijous, a les 10 de la nit, Disco Mòbil a Riells, a la plaça de l'Univers. I coincidint a les 10, concert d'estiu al Pati del Cert amb Cinnamon Woods. Podeu fer un donatiu de 3 euros. I amb els actes culturals anem cap a la previsió del temps. Sergi Corral, bon dia.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. Ens està arribant el gruix del matalàs d'aire càlid en alçada i això es reflexa en que, per exemple, a les nits hi ha més temperatura a cotes mitjanes, per exemple la serralada litoral i prelitoral, que han fet mínimes entre els 24 i els 26 graus, que no pas a ran de mar o a les fondalades, on encara refresca una miqueta més. Aquest panorama s'anirà accentuant a mesura que passin els dies d'aquesta setmana, amb el màxim de cares a divendres i al cap de setmana. Avui tindrem una diada de dimecres dominada pel cel serè, algun nuvolet mar endins o fins i tot alguna boira puntual, amb humitat elevada i sensació de xafogor. Calor a la tarda, temperatura màxima d'avui que superarà altre cop els 29 a 30 graus al llarg de la tarda. I marinada de llevant a xaloc a partir de migdia, continuant tota la tarda i calmant ja cap al vespre i nit. A la mar, arrissada amb àrees de marejol. Demà dijous, cel serè altre cop tot el dia. De nou, podem tenir algun núvol baix o alguna boira, sobretot de matinada i primera hora del matí. A partir d'aleshores hi ha cel absolutament serè. Xafogor, a matí i migdia, sobretot, i calor acusada a la tarda. La temperatura màxima demà que ja s'enfilarà cap als 31 a 33 graus. La mínima voltarà als 21 als 23, mínima tropical. Ben en calma de matinada, amb marinada de gregal a llevant a migdia, que a la tarda de nou tombarà cap a xaloc fluix. A la mar, calmes a primera hora i arrissada amb alguna àrea de marejol a migdia i la tarda. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
Gràcies, Sergi. Fins demà. Encarem ja la recta final de l'informatiu i anem a recordar els titulars. Les darreres excavacions de Santa Margarida d'Empúries permeten ampliar la seqüència d'ocupació des del segle IV fins l'època baix medieval. De l'etapa antiga s'han descobert diverses estructures associades a la fase inicial. Esquerra Republicana denuncia que des del 2019 Capitania denega el pla d'usos de platges a l'Escala. L'equip de govern ho justifica explicant que hi ha incompatibilitats entre les concessions dels serveis i la distància de les boies que delimiten el bany. L'Ajuntament de l'Escala ha instal·lat dues minideixalleries més a la Ronda del Pedró i al Poble Sec. En total són quatre. Les primeres es van instal·lar abans de l'estiu al carrer Palau a Riells i a les Monges. Santi Leonard ha portat a l'Arxiu Municipal de l'Escala tot el material fotogràfic que va elaborar el seu pare Jacques Leonard, conegut per immortalitzar la cultura gitana. Una dècada després, els 20.000 negatius tornen al municipi. Ràdio L'Escala, juntament amb una cinquantena d'emissores locals, han engegat aquesta setmana una nova edició de l'Obert per Vacances de la xarxa de comunicació local. I fins aquí arriba l'informatiu d'avui. El podeu recuperar a la remissió de les 6 de la tarda o al lloc web radiolescala.cat. Que passeu molt bona tarda. Gràcies per escoltar-nos un dia més. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.